celebrar-ho cantant. Com la música ens ajuda a expressar les nostres emocions, ens ho explicarà la Marina Rossell i els nostres col·laboradors. Dimecres, a les 8 del vespre, a Ràdio Estel, de cap i de nou.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Muntaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Hi havia una vegada una nena que es deia Clara. Quan arribava l'estiu es preparava amb molta il·lusió la motxilla per marxar de colònia.
Nens i nenes cada any somien ser els protagonistes d'aquesta història. Amb les beques per a colònies i casals d'estiu de la Fundació Pere Tarrés, molts infants vulnerables podran fer realitat aquest conte. Fes un donatiu a peretarrés.org o al 93 430 1606.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Tres minuts i mig i seran dos quarts de vuit. Obrim el temps d'anàlisi de l'actualitat. Salutacions del Mario Ramírez i la Marianela Duarte a les vies de sol, a Blanca Aranyó a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. El Banc Bilbao Vizcaya Argentària tancarà el 20% de les oficines de Catalunya Caixa un cop ha absorbit l'entitat bancària catalana. Això significa que desapareixeran unes 285 oficines i, atenció, es quedaran sense feina, segons les previsions, més de 900 persones. Tot això mentre el BBVA ha presentat uns beneficis nets de 1.500 milions d'euros com a resultat de l'últim exercici. Aquesta xifra més que duplica la que va registrar l'any passat. Amb tot, una part important d'aquests beneficis certament provenen de les plusvàlues ingressades per la venda de la seva participació en el banc xinès CNCB. Sense això, els beneficis haurien crescut d'un 50%, per tant, igualment haurien estat alts. Pel que fa al negoci estrictament bancari, l'entitat, el BBVA, s'ha beneficiat en el primer trimestre d'un creixement de prop del 10% dels dipòsits dels seus clients i també dels crèdits concedits, així com d'un nou descens de la ràtio de morositat. Més enllà de paraules tècniques, tenim una trista realitat enmig d'allò que els nostres responsables polítics diuen que és una recuperació econòmica. Es continuen perdent llocs de feina i, en aquest cas, d'una manera manifestament injusta. Davant la proximitat del 1 de maig, volem parlar de justícia social i també del que l'Església proposa en el manifest del 1 de maig a través dels seus moviments obrers cristians i les delegacions de pastoral obrera. D'aquests i altres temes parlem en el Mirador de l'Actualitat. Ens acompanya en Ignasi Arbussà, consultor sanitari. Bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda.
També tenim amb nosaltres avui Pepe Rodado, que és delegat de pastoral obrera de l'Arquebisbat de Barcelona. També és capellà obrer. Bona tarda, mossèn Pepe Rodado.
Bona tarda.
Gràcies per haver acceptat la invitació de venir avui a aquesta tertúlia, on ja veu que no està sol i es podran contrastar molts punts de vista. Parlarem, entre altres coses, d'aquest manifest del 1 de maig i de com l'Església es fa obrera amb els obrers, també, no?
Mhm. Molt bé.
Aquesta és la idea. També saludem, per completar les presentacions, José Luis Salido, que és doctor en dret i professor de dret laboral a la Universitat de Barcelona. Doctor Salido, bona tarda.
Bona tarda, buenas tardes a todos.
Bé, què pensen d'aquesta... Les dades informatives que hem exposat sobre això de Catalunya Caixa i la possibilitat que tanquin gairebé 300 oficines i es perdin la seva feina 900 persones, amb tot el que això significa, amb els rostres i les problemàtiques concretes de cadascú.
Yo creo que esto tiene muchas lecturas, es decir, no hay una lectura unívoca, porque si a mí me lo preguntan desde el punto de vista estrictamente jurídico, bueno, pues podría decir que en primer lugar es una empresa privada y por tanto se acomoda en su proceder a lo que dice el artículo 38 de la Constitución, que es el principio de libertad de empresa, y si cumplen los procedimientos que tiene establecidas la legalidad, pues ahí se acaba la discusión. Cumple con la ley y se acabó.
De la mateixa manera que una empresa pot tenir beneficis, repartir-se centenes de milions d'euros...
Efectivament, perquè aquí, bueno, tot això està previsto en la legalitat. Si no hace nada ilegal, pues evidentemente no hay nada que decir. Pero claro,
parlem d'això.
Pero claro, pero tiene otras dimensiones. Tiene otras dimensiones. Y estas dimensiones son las que, sobre todo, las que nos interesan ahora, las que afectan a las personas. Y en cuanto a las que afectan a las personas, hombre, a mí me extraña mucho que, habiendo presentado un balance tan positivo, con un ejercicio de resultados tan importante, hombre, la inmediata sea la noticia que hay que despedir a 1.600 trabajadores. Es decir,
900
cuando, personas. Cuando realmente y posiblemente lo que se ha trabajado más en estos últimos años de crisis, y esto no es más que un coletazo de la crisis, sobre todo de las caixas, es un coletazo de la crisis, sobre todo de las caixas, por supuesto. Y cuando digo sobre todo, no debería decirlo, debería decir de las caixas, porque de hecho los bancos no han estado sujetos a este proceso. Pues lo que se ha intentado hacer es justamente las grandes reformas que se han acometido se hacían justamente para no perder empleos. Bueno, pues claro, contrasta un poco el decir, oiga, si todas las medidas que se han adoptado y que yo me las creo, que son para no tener que despedir, aunque sean medidas muy duras de modificación sustancial de condiciones y demás, pero se ha hecho eso, hombre, que ahora digan que hay que despedir 1.600 trabajadores con una serie de operaciones de fusión de compañías. Yo puedo entender que, claro, si yo compro una compañía o me fusiono y tengo dos directores de recursos humanos y tengo dos directores de no sé qué, o tengo dos, pues alguno tendrá que marcharse.
Y a duplicitats.
Evidentemente. Pero, hombre, se podría haber mirado con algo más de cariño el hecho de ver cómo sobre todo se recolocaban esas personas para no que no hubieran pérdida de puestos de trabajo. Quizá eso sería el elemento de solidaridad más importante.
Més valoració sobre això. Josep Pepe Rodado.
Per mi posa de manifest una contradicció flagrant al qual nosaltres denunciem el manifest, que després potser podem entrar.
I tant.
És a dir, com alhora es pot dir que l'economia remunta, que l'economia va creixent, però com alhora, sense anar a això, això és una realitat, la gran economia, els números, de fet la notícia diu que la previsió amb aquesta operació del BBVA de guanys d'aquí al 2018 parla d'obtenir uns guanys de 300 milions d'euros. Això, alhora que hi ha aquesta reestructuració que van al carrer persones i darrere d'aquestes persones, a més, la repercussió és molt més gran, perquè són famílies el que hi ha darrere. Per tant, això es multiplica, aquesta quantitat. Llavors, aquesta és precisament una de les contradiccions que tenim al nostre sistema en el qual estem, i concretament aquí a Espanya, però també a tot arreu, no? És a dir, que aquest sistema que tenim permet que creixin els beneficis, la riquesa, però que augmenti la desigualtat i la pobresa. I, per tant, la pèrdua de llocs de treball, o en unes condicions que nosaltres especialment enguany critiquem, que és que les condicions de la creació d'ocupació que s'estan donant és d'una absoluta precarietat. Condicions a tots nivells. En absència de drets, en limitació de sous, en total disponibilitat per les empreses, és a dir, per tant, trencament dels horaris familiars, etcètera.
No? Podríem citar ara el document Evangelii Gaudium del Papa Francesc per recordar que el sistema econòmic mata, diu ell, perquè està més al servei de l'economia i els diners que de les persones. I això és un exemple, no? Ens ha semblat oportú comentar la notícia.
Un exemple que és molt il·lustratiu del que està succeint en aquest moment.
Doctor Bussà,
bé,
vagi, a banda del que pugui estar d'acord, vagi, vol afegir alguna cosa?
Sí, vagi per davant que realment lamento molt que es perdin llocs de treball, perquè sí que és veritat que cada lloc de treball darrere hi ha una persona, hi ha una cara, una circumstància personal i probablement un entorn familiar que es veu afectat. Però la veritat és que hauríem de considerar també, en el món en què ens movem, no?, que l'empresa, el seu objectiu és per viure.
És guanyar diners.
El benefici no és dolent. La maximalització del benefici no és dolenta. I l'eficiència és un valor. I és un valor positiu. Això què vol dir? De que jo, des del punt de vista dels gestors, entenc perfectament, com molt bé deia José Luis, escolta, si a Mollerussa hi ha una oficina de la Caixa i al costat hi ha una del BBVA, Hi ha quelcom, no? No solament els dos directors de recursos humans, sinó també hi haurà una simplificació de dir, escolti, no cal tenir-ne dos, amb una n'hi ha prou, i una amb aquells recursos que són els mínims necessaris per donar el servei que jo he pactat amb els meus clients que els hi donaré. No? I això jo crec que és una obligació de l'empresa ser així. I el tema per mi important és que aquesta maximalització del benefici, i perquè s'ha augmentat el negoci per una banda, però per una altra banda s'ha millorat amb l'eficiència, dona uns resultats que què es fan amb aquests resultats. Llavors, jo el que sí entenc és que generar riquesa és una obligació de l'empresa, el retorn d'aquesta riquesa per generar-ne més és una obligació també moral de l'empresa. I aquí és on probablement tindríem el problema, en què no sempre aquest retorn és per generar més riquesa, sinó que passa a engruixir les comptes, que potser no estan ni aquí en el país, d'aquells que són els grans accionistes, no el petit accionista de les 20 accions del BBVA, que quan va a l'assemblea ordinària d'accionistes li dona una caixa de bombons. No es tracta d'aquest. Es tracta d'aquell que realment d'aquest benefici s'entreu uns rendiments que no retornen en l'economia productiva, sinó que realment van a uns altres llocs, no?
Per això jo discreparia en el sentit... Jo estaria d'acord en que l'empresa ha de tenir beneficis. El problema és quina quantitat de beneficis. I aquí el que hi ha de fons és que el criteri amb el qual funcionem és la maximalització dels beneficis. A costa de... Per què no s'entén que és un benefici social la creació de llocs de treball? Això no és un benefici per la societat?
Clar,
només és el benefici econòmic, sí. I la màxima decisió. És a dir, jo penso que aquí hi ha un error de criteri fonamental, i això nosaltres ho tenim per idees des del punt de vista social, però des de l'doctrina social de l'Església. És a dir, el treball s'ha considerat i es tracta com una mercaderia més, i evidentment els treballadors. I en això discrepem. I aquí hi ha una lluita ideològica molt important en aquesta concepció. I és un error, perquè, per tant, aquesta dinàmica de la maximalització del benefici a costa del perjudici social que comporta per les famílies, per la gent, això anirà a més. No es veu que vagi a menys. Per tant, vol dir que hi haurà unes bosses cada vegada més grans de persones que quedaran al marge de poder de l'accés al treball, que és la manera ordinària, com tenim la gent senzilla, la immensa majoria de la societat, de guanyar-se la vida.
Si el benefici retorna a la societat, generarà nous llocs de treball.
De quina manera es podria fer en aquest cas, per exemple, que el BBVA muntés oficines lluny d'on les té, per exemple?
Per exemple, on invertir en altres sectors que faci que es creïn noves empreses.
O altra activitat que no necessàriament tenga que ser la financiera. És a dir, que hay muchas posibilidades. Yo creo que el discurso de Ignacio es impecable en el sentido de que efectivamente la empresa está para lo que está y sobre todo para el beneficio. Y no nos tiene que asustar ni tiene que utilizarse demagógicamente la palabra beneficio. Ya hubo ejemplos de limitación del beneficio en Bélgica hace muchos años en lo que se llamó la ley de hierro. Sí, un fracaso absoluto.
Que algú l'havia proposat aquí a Espanya,
claro,
recordem-ho.
Que eso es un auténtico dislate, es decir, esto es una barbaridad. Oiga, vamos a ver, yo con mi dinero, poco o mucho puedo invertir y tal. No, y usted no puede tener más beneficios que no sé qué. Bueno, pues entonces, oiga, que invierta a su padre. Claro, así de claro, ¿no? Por tanto, eso tiene que hacerse.
Pero la cuestión es que hay injusticia social.
Y lo que me preocupa es lo que dice Pepe Rodado, en el sentido de que criminaliza todo el sistema. Hombre, no. No, porque vamos a ver, Pepe, el otro sistema, el de la economía dirigida, el de la economía intervenida... No, pero es que yo no conozco más que dos.
Que no ha criminalitzat tot el sistema.
Me refiero a que conocidos nada más hay dos sistemas, el sistema capitalista y el de la economía intervenida o comunista. Sí. Y uno ha fracasado. Y el otro, bueno, pues es el que se intenta reconducir.
Porque también ha provocado fracasos.
Sí, bueno, pero de alguna manera es el que nos ha permitido grados de creación de empleo, de bienestar social, etcétera, etcétera. El otro ha fracasado, eso seguro. Por tanto, este, con las correcciones que podamos intervenir...
Aquí ya la cuestión.
Efectivamente, porque hay que corregir algunas de esas cuestiones. Pero no desde el drama, ¿eh? No desde el drama, sino desde la racionalidad. Porque esto se puede tratar racionalmente, porque a fin de cuentas eso no son dogmas, no son cuestiones de fe, son cuestiones de números.
Aleshores, doctor Salido, com es pot atacar el problema, que comentava Pepe Rodado, també Ignasi Arbussà, de l'augment de bosses de pobresa, de l'augment de les desigualtats que estem patint? Com es pot combatre amb unes empreses que són necessàries, ho sabem, per donar llocs de feina?
Yo creo que hay un tema muy importante y que yo creo que en la mesa estaremos todos de acuerdo. La economía no puede ser única y exclusivamente la economía financiera. Necesitamos un sistema financiero, está claro. Necesitamos un sistema financiero porque es que si no, no hay préstamos, no hay iniciativa, no hay absolutamente nada. Por tanto, el sistema financiero y tiene que haber gente que con las acciones y que con las inversiones en bolsa gane dinero. Pero el grueso del beneficio tiene que ser invertido en economía productiva que permita no solo esa maximización del beneficio con el que estaríamos de acuerdo, sino que permitiría la creación de puestos de trabajo. Y para eso no hay una sola regla, porque evidentemente ahí intervienen miles de cosas. Desde el sistema económico, desde el sistema de las infraestructuras, desde el sistema de qué sectores se dinamizan, desde las normas, porque es verdad que las normas no crean empleo. Eso estamos todos de acuerdo. Las leyes no crean empleo, crean empleo a los empresarios. Poner sistemas eficientes para que el empresario pueda invertir, para que el empresario pueda crear riqueza, para que pueda crear puestos de trabajo, no ponerle tantas trabas ni tanto coste a la mano de obra, que este es un tema principal, ¿no? Decir, oiga, pues vamos a ver, voy a crear un puesto de trabajo. Y claro, si nada más contemplamos la brecha fiscal, dice el trabajador, oiga, es que a mí me pagan 1.000 euros. No, mire usted lo que cuesta ese puesto de trabajo, cuesta 4.000. Bueno, pues oiga, vamos a ver qué podemos hacer para que eso, ese coste que va en impuestos, quizá en impuestos para gastos que no son nada saludables desde el punto de vista de la moral, de la ética, etcétera, bueno, pues se puedan ir reconduciendo. Pero eso es una reflexión muy global. Eso no es una reflexión solamente de un gobierno, porque los gobiernos no crean empleo, insisto.
Això també és veritat.
Però els governs poden fer unes lleis que afavoreixen la creació d'empleo o que no afavoreixen.
Absolutament de acord. Absolutament d'acord.
Jo tornaria a insistir en aquest fet mirat des d'un altre punt de vista. És a dir, per la qüestió de que els beneficis màxims, que és el que actualment sobretot les grans empreses, no parlo de les petites i mitjanes empreses, que són, d'altra banda, la majoria de les empreses.
El 99,23% de les empreses en Espanya tienen menos de 50 treballadors.
Però
dato importante, 99,23.
Les grans empreses, que hi ha moltíssima, molta gent, molt de personal, doncs, què passa? És a dir, de la mateixa manera que jo dic que caldria veure algun sistema d'acord amb que les empreses tinguin benefici, faltaria més, però insisteixo, en aquest doble benefici econòmic, monetari, però també social, que això no sempre es té en compte. Segon, això i en paral·lel, per posar un altre exemple. Com és possible, en les empreses, avui, teníem l'altre dia un professor d'economia, va presentar una estadística del 2008 al 2013, uns estudis molt seriosos, no qualsevol cosa, després us dic les fonts, en el qual com ha anat l'evolució dels sous? Com les classes més populars, més baixes, han anat perdent, han anat minvant el sou? Les classes mitges han anat minvant també i les classes altes han anat augmentant els beneficis i el sou. És a dir, és normal que hi hagi aquesta diferència enorme entre la gent que té uns, pues, per molt privada que sigui l'empresa, per molt que dret que tingui a posar els sous que vulgui. Això, aquest criteri funciona. Quan hi ha aquesta enorme diferència, hi ha propostes molt serioses, que no cal confondre amb aquesta referència que vostè feia, sense més, l'economia del bé comú, que proposa un criteri que a mi em sembla que cada vegada és un criteri més de futur, que és posar un límit que hi hagi entre la gent que més cobra i la gent que menys cobra. I si s'augmenta la gent que cobra més, automàticament també puja l'altra. Què proposa?
Entre... Però això és cerrar el abanico salarial, i això no funciona, no ha funcionat nunca. Eso se ha roto. Pepe, ¿sabes cuándo estaba funcionando esto? Durante el régimen franquista. Es decir, que...
¿Sabemos que eso?
¿Queremos volver a aquello?
¿Sabemos que eso? No, franquista, ¿no?
Sí, sí, el régimen franquista los abanicos eran absolutamente cerrados.
Claro. Los sistemas comunistas también.
Bueno, pero a mí me sembla que eso es por un problema que es el que tenemos sobre la taula, que es la creación de la riqueza, de toda la riqueza que té molts sentits, que son capaços de generar al nostre món. Está claro que molta gent no tindrà accés. com ho repartim?
Cal redistribuir aquesta riquesa.
Com distribuïm? Sí, però... I perquè la gent pugui viure.
Mira, jo la verdad, ni de los macronúmeros, ni de las macroideas, ni de las macrodimensiones, me fío demasiado. Porque, a fin de cuentas, el problema es de este en concreto. Es decir, no es...
Perdoni, claro, però vostè viu en un món que no és el meu.
Però ja és una realitat, doctor Salido, també, i tots ho dic, és una realitat que amb aquesta crisi ha passat a Espanya i a Europa, que els sous han baixat,
bueno, lo que
la precarietat ha augmentat.
Els sous d'alguna gent.
D'algunes, sí.
No d'altres,
que més necessiten.
És que això és molt important que se sàpiga, que això no és una teoria barata. Això és una realitat confirmable. Bueno.
Vamos a ver, en principio tendríamos que definir exactamente cuando hablas de qué significa las clases medias, las clases altas, las clases bajas, toda esa serie de cuestiones son cuestiones de sociológicas que antes de discutir hay que matizar muy bien, porque claro, sí. A mí que me digan que yo que sé, Adif ha incrementado sus beneficios como empresa pública de no sé qué, de distribuidora de los raíles del tren y tal, pues bueno, bien, pero yo lo que quiero saber es si una persona con 40 o con 50 mil euros de sueldo es clase para decir una clase muy alta o es una clase muy baja, si
los tema de alta y baja, udiem potser una mica per situar,
para situar dónde. ¿Dónde nos situamos? ¿Quién es ese que ha perdido o quién es ese que ha ganado? Porque vamos, han perdido prácticamente asalariados, profesionales, estas clases medias y las clases bajas realmente que tenían salarios prácticamente de subsistencia en la situación de hoy, eso están igual, más o menos. ¿Por qué? Pues porque el Estado ha subvenido esas necesidades.
Eso, los que continúan teniendo feina.
Pero eso es que siguen han tenido durante la crisis trabajo, sí que han visto reducidas sus salarios o sus condiciones laborales y tal, porque evidentemente eso ha habido que reducirlas. Entonces, cuando estamos hablando de clases altas, normalmente estamos hablando de situaciones financieras, de entidades financieras, de corporaciones, de algunos fondos, pero no estamos hablando de la ciudadanía en términos generales. Y a mí lo que me gusta es que se baje a la ciudadanía, oye, ¿yo qué tengo que hacer para montar una empresa con dos trabajadores? Oye, resulta que no puede ser que yo aquí tarde para montarla dos meses y en determinados países 24 horas, tú. No, esa es la cuestión. Esas son esas leyes a las que tú te referías.
Això és la que estem d'acord.
Claro, esas son las leyes que tienen que crear, que tienen que ayudar a crear empleo. Claro.
No estem en desacord.
Claro, tú no puedes decir, oye, coste de...
Cal crear les condicions perquè és més fàcil.
Coste de la mano de obra. Vamos, una pressió sobre la mano de obra tremenda, no?
Perdona, doctor Bussà.
No, només matisar un aspecte, vull dir, no ens estranyem del que ha passat de la nostra crisi. El fet de que realment hi hagi una crisi econòmica que estiga sempre, i quan mirem els cicles anteriors en els quals s'han produït, sempre aquell que ha tingut menys defensa contra la crisi. No? Per què? Perquè han desaparegut empreses, l'empresari... doncs, que tenia un determinat estatus, a lo millor l'ha tingut que baixar i és possible, i coneixem tots exemples de que realment han passat situacions...
Solamente contempla los funcionarios, por ejemplo.
Molt importants, però realment sí que es produeix, i sols en els moments de creixement són aquells amb els quals un cert repartiment de la riquesa, que jo no dic que sigui totalment just ni molt menys, és el que permet, doncs, que la classe mitjana tingui una capacitat adquisitiva que permeti moure la roda econòmica i també afecta les classes més baixes perquè genera empleo de baixa qualificació. En el moment en què realment aquestes circumstàncies no es donen, pateix aquell que està menys qualificat, això és cert, i en la que nosaltres hem viscut, i per primera vegada, com a mínim, de que jo sóc conscient d'aquests cicles, el que era la classe mitja d'alta qualificació, però d'una retribució salarial, jo no penso que exagerada ni molt menys, ha patit d'una forma molt severa, quan no havia patit fins ara.
Exactament.
Ara sí que és veritat que en els moments de crisi, aquell que té recursos... té moltes més oportunitats per multiplicar els recursos que quan no hi ha crisi. El sol fet de que realment el mercat de treball està molt més baix i perquè les oportunitats, diguéssim, generades pel fet de que algú té que despendre's, doncs, la segona casa que tenia la Costa Brava o el no sé què, doncs, estan en una capacitat que aquell que té recursos els pot multiplicar amb relativa facilitat, no? Sí. Jo crec que aquest cicle és conegut ja,
És conegut.
I el que hem d'esperar és que això es produeixi...
Jo diria simplement a l'informe FOESA. El 7è informe FOESA de gent d'Església de Càritas. On es parla precisament d'això, de com les classes mitjanes, aquestes que vostè ara estava descrivint, no? Doncs com han rebut moltíssim. I Càritas confirma que gent que estaba, claro, pensaba que tenía un nivel que prácticamente no lo diría.
Ha tenido que ir a los comedores.
Está la cua.
Sí.
I la gent que ja no arribava a això, està igual i pitjor encara.
Clar.
Per tant, és des d'aquí que jo parlo. Des d'aquesta realitat concreta. I tot l'altre sí que em sembla, segons com, números i teories abstractes. No. Des de veure com la gent pateix. I ben a prop, no parlo perquè un altre no explica, no? Llavors, és des d'aquesta realitat...
Bueno, crec que amb la crisi nadie habla, nadie toca de oído, el mundo toca.
El meu discurs també sigui una mica, doncs amb passió, perquè em sembla que cal aquesta passió.
És una passió que també manifesta, s'ha de reconèixer així, des de les seves posicions, la de tots tres, manifesta una part important de la societat. Bé, parlem, i avui la presència de mossèn Pepe Rodado, delegat de Pastoral Obrera de Barcelona i també coordinador de la Pastoral Obrera de Catalunya, amb motiu del 1 de maig s'ha elaborat un manifest que tenim aquí davant, el poden llegir tots i podem comentar-lo per als oients que no el coneguin. És un manifest que cada any es publica i que aquest any parla sobretot de la precarietat en la contractació, de les retallades en els salaris, del tema dels horaris i la conciliació laboral, de l'atur, evidentment l'atur tan comentat, que és el problema més greu que tenim a nivell social, la retallada de personal i altres situacions d'injustícia davant les quals la Pastoral Obrera i els moviments obrers de l'Església diuen que cal actuar amb esperança. No sé si podem fer una petita síntesi i després comentar alguna cosa, també el doctor Salido i el doctor Arbussà.
Cal dir que aquest manifest d'enguany és el resultat d'unes enquestes a nivell de Catalunya que hem fet, personalment, no sense cap valor, no preteníem fer que tingués un valor sociològic, però sí que un mostreig molt impressionant de com les persones han dit com vivien en quines condicions de precarietat. Hem posat l'accent aquest any en la precarietat. És a dir, hi ha gent, la màxima precarietat és no tenir feina, des del punt de vista dels treballadors, clar, és que només tenim les nostres mans per treballar, no? O el nostre cap, vull dir que això el treball aquí també en un sentit ampli. Però les condicions del treball, com s'han anat deteriorant. I aquí hi ha una gamma immensa de situacions de com la gent ha patit. I aquí, això que tu ara feies referència, no? En el tipus de contractació, a temps parcials, és a dir, aquests famosos contractació que el govern diu, si un mira amb atenció, després comprova, i a més a més ho sabem per la gent, perquè nosaltres mateixos treballem en aquestes condicions, no? Doncs com, en què consisteixen aquests contractes? Per quant temps són aquests contractes? Per quin sou? En quines condicions? Companys meus, que els truquen d'un dia per l'altre perquè vagin a treballar 3 dies, 4 dies, i a l'horari que vol, allà es treballa permanentment, no? Totes les hores del dia. Doncs, escolta'm...
Cal una justícia, també, en això, evidentment.
Em sembla que aquí és on posem una mica l'accent, no? Com la situació està portant a que el qui no té res accepti qualsevol condició. I sempre les condicions van a la baixa, sempre. En aquesta dinàmica que estem, van a la baixa. Home, esperem que això, doncs, hi ha d'haver-hi algunes maneres de revertir aquesta situació. Si és veritat que la riquesa va produint, doncs aquí ha d'haver-hi mecanismes que vagin dient que, i nosaltres creiem que una de les maneres és que la gent ens posem a dir prou, hem acceptat totes aquestes condicions. No pot ser.
I bé, en tot cas, l'Església quina veu pot donar també a través dels seus moviments obrers, l'acció catòlica? Cal potser més unitat, més treball conjunt?
Sí, en aquest sentit, nosaltres tenim, veiem perquè participem molts militants, participant en diferents, en la pluralitat dels sindicats, no? En aquest moment no majoritària, però veiem també que som incapaços, no?, de posar-nos d'acord en un mínim de reivindicacions tots junts i fer pressió, és a dir, la força que pot presentar alguna batalla davant d'una mica dels empresaris, del govern, per dir, escolti'm, hem de crear unes condicions que permetin viure a la gent, no? I per això, ara per ara, som bastant incapaços de fer-ho. Aquesta és una via, no? Però, i llavors, per tant, en la línia una mica també del mateix Papa, que recupera el de l'anterior, que recupera de la OIT, el concepte de treball decent, no?
Treball digne.
Està clar. És digne, però la paraula i el concepte
és
més profund, d'això, no? Sí, potser un dia valdria la pena parlar-ne d'això,
tant,
no? Però aquesta és una reivindicació que és la nostra. El lema d'enguany nostre aquest any és treball decent, la nostra lluita. No? Uh-huh. Seria el lema que aquest 1 de maig nosaltres proposem.
Què tant m'agrada aquest missatge, eh? O sigui, no era... Abans potser he fet un al·legat molt liberal, diguéssim, de lo que era l'economia, però... Què vols sentir a quelcom que té un pensar probablement sindicalista, i perdona que posi en tot cas entre cometes això, en el qual la base del seu pensament sigui la justícia social? Totalment d'acord, i signo sota d'això. Què dolents són els exemples que tenim del sindicalisme en el nostre país?
Això també...
En el qual tots hem vist que, de la mateixa manera que la classe política, doncs, ha enfangat les seves mans amb unes situacions poc correctes, els sindicats, que teòricament són aquells que lideren això que teòricament hauria de ser la reivindicació de la justícia social, s'han tacat exactament igual que la classe política amb situacions de... Vaja, jo crec que encara pitjor, perquè són el greuge més greu que un treballador pot tenir, que el seu propi representant es vagi enriquint sobre la base d'un discurs absolutament demagògic.
Uh-huh. Sí, l'única cosa que matitzaria és, igual que quan parlem dels polítics, fem una generalització que penso que és injusta.
Totalment.
És evident que hi ha molts casos d'aquests, no sé si molts o pocs, però hi ha casos d'aquests i són els que apareixen a la llum pública. Però hi ha molta gent, sindicalista, amb els companys, i fan una feina magnífica, igual que polítics.
Sí, sí. Totalment d'acord, totalment d'acord. Si
sembla que només n'hi hagi de corrupció.
Totalment d'acord.
O el mateix que passa amb l'Església, no? Que l'Església...
A mí hay, lo que pasa es que en toda la terminología...
Brevemente, doctor, sí, salida, si
en toda la terminología esa hay cosas que me cuestan mucho entender, que me han costado siempre mucho entender, ¿no? Por ejemplo, cura obrero. Es decir, yo creo que...
A todos los aspectos, a Mosén Bernardo.
No, por supuesto, esta es una terminología que no es nueva, está acuñada ya desde hace muchos años, ¿no? Lo del cura obrero, no lo he entendido nunca. Y luego, todo el tema de la reivindicación esta que se hace en la pastoral obrera, claro, no se puede plantear así en una tertulia en 2 minutos, porque claro... Hay muchas cuestiones que hay que discutirlas punto por punto, análisis por análisis. Estoy leyendo, por ejemplo, aquí, contratos precarios por ETTs. Hombre, esto es un insulto a las ETTs, que evidentemente son un buen sistema de generación de empleo. Es decir, aquí a los sindicatos hubo que convencerles, en el año 94, que es cuando se publica la primera ley de ETTs en España, hubo que convencerles que en Francia era el mejor sistema de creación de empleo. Claro, y aquí ahora ya, pum, palo.
Potser com tot, si es fan bé les coses...
El contrato a tiempo parcial. Hace 4 días todo el mundo reivindicaba, ¿no? La mejor manera de combinar la vida laboral y familiar y tal es un contrato a tiempo parcial. Ahora, ni tenemos conciliación de familia y familiar, ni el contrato a tiempo parcial sirve. Bueno, hay que analizarlo todo con mucho cuidado.
Una réplica breu.
Només el contacte de temps parcial. Si el contacte de temps parcial és perquè jo vull conciliar, perfecte. Jo et parlo de... Cantidad de companys meus,
Pepe,
companys
meus. Pepe, tu conoces una cosa que se llama oferta y demanda, porque claro, es que...
No,
aquí es por narices. No, hombre, mire usted, por narices. No, por narices. Gràcies a Dios no se hace nada, ¿no?
Por narices no, pero no vender una cosa, es decir, si tú tienes un contrato parcial... Porque no tienes un otro...
Ese ha sido de los contratos, junto con el de formación, más manoseado por los políticos por culpa de los sindicatos. Es decir, que siempre han querido hacerle no sé qué para que no funcionara, y los otros diciendo no, que sí, que funcione, porque es la manera de compatibilizar, y poniendo el ejemplo de Holanda, que yo me acababa hasta las narices del ejemplo de Holanda. No, oye, a lo mejor es el contrato a tiempo parcial de Holanda. Ahora que no lo tenemos aquí, dice, no, ahora este no sirve. Hombre...
Perdoni, doctor Salido, la discussió és la que no acabaria.
No, hi hauria discrepàncies
i coincidències.
Estos són dos qüestions.
Em sembla que el que vostès estan dient avui, més enllà de la discussió i la discrepància, és prou complementari. De tota manera, des d'aquí ens sumem i en la línia del que diu clarament l'Evangeli Gaudium al Papa Francesc i la doctrina social de l'Església, que cal...
Però és que és del segle XIX, eh?
Certament. I abans l'Església tenia clar el seu missatge, encara que els primers segles del cristianisme no eren com ara.
Los primeros antiesclavistes fueron los cristianos, es decir, esto, no lo olvidemos, a pesar de que tuvimos también esclavistas cristianos, es decir, que todo ahí...
Bé, avui hem compartit, sí, exacte, hem compartit avui la tertúlia d'actualitat amb el delegat de Pastoral Obrera de Barcelona, mossèn Pepe Rodado, també amb el professor de Dret Laboral José Luis Salido i amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà. Ens queda recordar que a Barcelona es fa una vetlla de pregària amb motiu del 1 de maig. També és bo recordar que els creients preguen per aquells treballadors en situació precària, pels aturats... I això serà demà a 2:15 del vespre, a l'hora d'aquesta tertúlia, precisament, per això mossèn Rodada ha vingut avui i no pas demà, a l'església de Sant Bernat Calbó de Barcelona, al Poble Nou, oi?
Exactament. Demà, dia 30, el dia anterior, doncs estarem allà. Aquest any, cada any ho fem en un arxiprestat diferent, aquest any ho fem al Poble Nou, allà a la plaça. No ho fem a l'interior de l'església, ho fem a la plaça, a l'espai públic, però que és a la porta de l'església, però fora.
Una mica
amb aquesta sentit que nosaltres donem sempre de ser com llevat, no?, dins de la massa, i aportar una realitat que és de la vida, però portar-la, passar-la també per la pregària i per la nostra fe, no? Que penso que és una de les aportacions que nosaltres fem, és a dir, que és la realitat social que vivim i patim, doncs portar-la també a la pregària i presentar-la al Senyor perquè també ens hi ajudi al compromís de transformació.
Doncs bé, bon primer de maig a tots i que vagi molt bé. Gràcies, mossèn Pepe Rodado, per haver-nos acompanyat avui. Gràcies també a José Luis Salido, professor de Dret Laboral, i al consultor sanitari Ignasi Arbussà. Bona tarda i fins una altra.
Bona tarda, bona tarda a tots.
Són les 8, ara és moment de